Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. De gira.
Vuit minuts que passen ara mateix de les 12. Uri, jo no sé, tu que ets un
músic. Estem aixecant el dilluns. Amb aquesta música.
Exacte, necessitem aixecar aquest dilluns, sigui com sigui. Tu que ets un músic curtit, que has sortit de gira també, aquests dies que són així com rúfols, plujosos, com encares un directe, un concert? Són diferents? O...
Jo diria que amb més ganes que mai.
Més ganes,
sí,
no?
Sí, sí. Ui, patint una mica per la pluja, perquè a vegades hi ha escenaris que no són coberts,
no,
que no saps on t'estàs posant, vindrà gent, no vindrà gent, però bueno... Ja ho aixecarem, la avui música ho aixecarem.
Avui vindrà gent.
I tant.
Avui vindrà gent.
Ja ho veuràs.
Perquè anem de gira amb l'Uri Francisco, que ens torna a portar de gira, amb un personatge del món musical per tal de descobrir el sector. Des de dins, des de la mà de tots aquells professionals doncs, que el conformen. Us hi apunteu? Va, anem-hi. Jo crec que... la nostra convidada ara deixi estar flipant.
Pobre.
Jo crec que està... Això és així, cada dilluns.
Sí, sí.
Anna, com estàs?
Bé, bé. Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me. Estava pensant que si això és un dilluns que heu d'aixecar, no m'imagino els divendres com acabeu.
Ui! Escolta'ns.
O
deia...
passa per aquí. L'Anna diu que viu per aquí prop.
Ah, sí?
Sí, passa, molt a prop d'aquí. Quatre carrers d'aquí.
Doncs escolta, passa per aquí i ens veus com estem el divendres.
Jo us veig,
no gaire millor, per això. No gaire millor. Bé, sigui com sigui, tu estàs emocionat.
Moltíssim,
avui,
moltíssim. I per diverses raons.
Parlant, Andreu, eh?
La primera és perquè avui tenim una recomanació personal d'una protagonista pretèrita del De Gira, la Marta May. Per tant, la secció s'està autonodrint.
Bé.
I això vol dir que el De Gira és sostenible. Que pels temps que corren... és una gran notícia. En segon lloc, perquè tenim a l'estudi tot un descobriment, algú que ni tu ni jo coneixíem, que ens van cantar els dos i ràpidament vam dir, l'hem de portar a la ràdio. I en tercer lloc, perquè avui al De Gira podrem disfrutar de la primera actuació en directe d'aquesta secció a la guitarra i a la veu, ni més ni menys que l'Anna Andreu.
Guanyarà la mandra i la mala sort. La causa i perdràs el nord. Un pas sense direcció, trajectòria buida, en faria una cançó, seria
tot, que t'hem donat pas així com una mica atropellat, tot plegat. Com
molt
estàs?
Bé.
Gràcies per estar amb nosaltres. Eh?
Gràcies a vosaltres. Molt bé, estic. Moltes gràcies.
Molt ben acompanyada.
Avui?
Per la teva guitarra.
Aquí, amb la guitarra, sí. Sí, sí.
Actuaràs al final, però...
Exacte, sí. Normalment toco l'elèctrica, però així, per fer cosetes més petitetes, porto l'acústica, com avui.
Que xulo. Escolta, ara que et veia així com agafada la guitarra, no? Com aquest acompanyament, què transmet la guitarra, Anna?
A mi? Per mi és això, és un acompanyament, és una bona companya que el que em permet és cantar, que és el que més disfruto. És un vehicle que em permet, que em sosté la veu, no? I m'acompanya... Pues amb això. Al final és un instrument que m'estimo molt, no sóc autodidacta, no m'han ensenyat a tocar-lo, però sempre m'ha acompanyat en això, en aquest procés de descobrir la meva veu i cantar a sobre, sempre m'ha acompanyat molt bé.
I tu te'n recordes la primera vegada que vas agafar una guitarra?
Sí, sí, jo anava a un esplai i d'allà doncs, sempre de campaments doncs, algú traia la guitarra, no? I jo no la sabia tocar, sempre estava allà quan es cantava, però jo no la sabia tocar. I I després, quan vaig tornar a casa, després d'aquells campaments, recordava que ma mare tenia una guitarra i la vaig treure de la funda, una guitarra molt antiga, i només tenia les tres cordes agudes. No tenia les altres, però tenia la sort de que aquestes tres cordes agudes estaven afinades ja com un acord, que jo no sabia quin era. I això em va permetre començar a tocar la guitarra amb la mà dreta sense haver de preocupar-me de posar cap acord amb la mà esquerra. I em va permetre començar a cantar a sobre i començar a desenvolupar la mà dreta de la guitarra. I llavors al cap d'uns dies ma mare em va dir: escolta, posem les altres tres, cordes. I vaig dir: vinga, va. I a partir d'allà doncs tenia un cançoner també antic de la meva mare, la primera ronda de cançons de Jaume, com es diu, ara no em ve el cap, i allà estaven els acords apuntats, i a partir d'allà doncs...
Que xulo, no? Començar amb això, no? Amb cançons de la mare, diguéssim, bueno, cançons d'ella que tenia...
Sí, segurament, sempre penso, si m'haguessin, ahir ho parlàvem amb ella, si m'haguessin apuntat a classes o a estudiar, igual no hagués funcionat això.
Clar.
Però aquesta manera de
passar, això, eh?
D'acostar-te a l'instrument perquè hi ha un interès, clar, real que surt de tu, és com una bona predicció de que segurament serà una història llarga, no?
Mm. Totalment d'acord. Per cert, ho deia l'Uri, et vam descobrir ara fa tot just un mes gràcies a la Marta May, que també vam anar de gira amb ella, uh-huh, aquí al matí a Ràdio Estel. I ara va, Uri, ens passes una mica més al dia de l'Anna Andreu?
Vinga, endavant amb la biografia no autoritzada. Una mica de música d'antes per aquesta biografia que clarament no has autoritzat, però que està fet amb tot l'amor i el respecte del món i amb tota la informació que he trobat a la red de redes, que, com sempre diem, si no n'he vera...
He ben trobada.
Tens dret a rèplica, eh? Si hi ha alguna cosa que no és acurada o que me l'he inventat especialment,
d'acord,
pots queixar.
Pots apretar el botó de...
Val.
En Andreu és el 50% del seu projecte homònim que comparteix amb la violinista professional Marina Rufat, però que en aquest cas l'acompanya a la bateria, a les segones veus, al teclat i al pad electrònic. Després d'uns anys de col·liderar el grup Calido Home, un projecte d'arrel folky en anglès, i superant un parell d'anys de silenci musical, reuneix la valentia necessària per exposar-se més que mai i regalar-nos el primer disc, Els Mals Comuns.
Un àlbum... Els Costums.
Ai,
Veus?
Sí.
Bé. Crec que mira que és el primer dia.
I ho tenia escrit bé, eh?
Sí.
Que s'ha despista.
M'ha traït Els Comuns.
Pensant
Els Comuns.
Els Bons Consums, els...
Sí.
Bons...
Sí. Els Mals Costums, que quedi ben clar.
Sí.
Un àlbum enregistrat íntegrament en català durant la pandèmia i que, a nivell discursiu i sonor, ja és tota una declaració d'intencions del que per mi és, sens dubte, la definició de l'exquisidesa.
Moltes gràcies.
Què?
A tu. Moltes gràcies a tu. Aquests dos discs, vaja.
Mira, el disc Els Mals Costums va sortir durant la pandèmia. El van començar a gravar quan encara no teníem ni idea de què passaria tot això. Sí. I el que sí que vam gravar durant la pandèmia, o quan ja estava, almenys el vaig composar, va ser l'últim, que és La Mida. I, o sigui, diguéssim que té més de pandèmia l'últim que l'anterior. Que passa que l'anterior va sortir enmig de l'esclat de tot, no? Però, sí, tot el demés ha estat exquisit. Moltes gràcies.
Però, escolta, mira, jo em refio 100% de l'Uri. Jo entenc poc de música, però t'haig de dir una cosa, Anna. Aquesta sensibilitat que l'Uri ens ha transmès, que tan ben plasmada, ara amb La Mida, amb el teu segon àlbum, no? Això només pot ser el resultat, d'alguna manera, d'obrir-se de bat a bat, no? I ser com molt... també valenta, no? De transmetre tot el que tens dins.
Sí, mira, de fet, mira que pensava que les lletres seria un... Era un punt que em feia patir al principi. Pensava que ostres, que em dirien, tia, això torna als anys 50, no? Vull dir, això ja... Són tot molt, sempre faig servir paraules molt atemporals, no hi trobaràs ni cotxe, ni WhatsApp, no hi trobaràs res de tot això, no? Llavors sí que era arriscat una miqueta, doncs precisament perquè no era una cosa molt d'ara, especialment, però sí que és una cosa temporal. I sí que va ser un exercici de confiar en això, de cantar amb la meva llengua, i òbviament quan cantes amb la teva llengua, doncs passa que tothom qui tens davant t'entén. Que és molt diferent quan cantes en anglès.
Ho has notat, eh?
Sí, perquè, bueno, perquè la gent em pregunta igual per un tema musical com per un tema de lletres. Sí, trobo que... Pues, això.
Mira, anàvem a això, arribat. Abans de començar a parlar de la música en si, que és d'un nivell altíssim i d'una bellesa colpidora. I jo això ho afirmo, jo diria que és informació, que no és opinió. Però, bueno, parlem una mica de les lletres, del què i del com. Com ha estat aquesta transició de l'anglès al català? T'has sentit molt més vulnerable o més exposada?
Sí, una mica sí, però sí que és veritat que no va ser ben bé una decisió... No vaig valorar una altra opció. si el projecte portava el meu nom i em posava jo al capdavant i diguéssim que hi entregava tota la meva energia, doncs el que em semblava més conseqüent o que tenia més sentit és fer-ho amb la llengua en què jo penso i m'expreso i entenc el món. Llavors no em va passar pel cap fer-ho d'una altra manera, però sí que és veritat això que us deia, no? Que al final la meva manera d'escriure en català doncs és això, és molt atemporal i sí que hi havia aquest risc potser de no ser una cosa que pogués semblar molt contemporània o no, ara mateix que bueno, que les cançons es cremen en una setmana pràcticament, sí. No, igual que les sèries, no?
Tal penses, qual.
S'han passat 5 anys fent una temporada i jo me l'he empapat en 3 dies,
sí.
No?
Sí.
Doncs pensava, ostres, potser pues això no és un llenguatge, com si diguéssim, molt contemporani, sí, bueno, que no hi ha molt neologisme, no, diguéssim, però bueno, vaig arriscar i no ho sé fer d'una altra manera.
Mira, en Andreu, per conèixer-te una mica més, l'Uri sempre ho fa. Demana tres cançons, uh-huh. Que has anat escollint i que t'hagin marcat diferents etapes de la vida, i aquesta és la que et va marcar la infància. És el Lerele d'Amàlia Rodríguez.
Pare, hi ha molt més d'Amàlia Rodríguez en el teu projecte actual que Cálido Home, d'alguna manera.
No? Una miqueta sí, eh?
Dic perquè les lletres, en principi, a mi m'evoquen com molta poesia per tot arreu, però no sé si t'ha condicionat la manera de cantar aquest...
De l'Amàlia, dius?
Potser l'Amàlia t'ha inspirat, però la manera d'escriure que tens ara,
sí.
que és... evoca més poesia. No sé si t'ha condicionat la manera de cantar, sí. A l'hora d'enfocar el directe.
Clar, al final, bueno, sobretot la llengua. Al final la llengua anglosaxona, doncs no les llengües anglosaxones no reposen tant sobre tots aquests girs expressius, reposen sobre altres formes expressives, no? Però la música mediterrània, en aquest cas, per exemple, l'Amàlia Rodríguez, que és portuguesa, cantant de fado. Aquí canta una cançó de la Lola Flores.
És que anava a dir, és Lola Flores.
Sí, però la canta... Jo sempre l'he escoltat aquesta cançó per l'Amàlia Rodríguez.
Val.
I veus que fa... Que, ostres, que no parla bé el castellà algunes sí. vegades, no? Però tots aquests giros, doncs la música grega, la sí. música mediterrània, no, la música... El flamenc, no? O inclús la música catalana, tu escoltes la Marina Rossell i fa aquests girs de la veu, doncs perquè estan impregnats d'això. I al final l'escriu en català, a mi m'aboca, i en castellà també, cantar en castellà m'aboca el mateix, no? Cantar amb aquests recursos expressius, doncs perquè és el que sempre hem escoltat, no? És, de seguida et porta, doncs això, una música mediterrània, una música pausada a vegades, però amb molta càrrega expressiva.
I tu et porta a la infància, eh? Aquest Lerele.
El Lerele sí, perquè els meus pares em posaven l'Amàlia Rodríguez, em posaven música, em posaven folk de, doncs, música grega, fados... i llavors sí que recordo molt escoltar aquest tipus de música, el Paco Ibáñez o coses molt vestides de guitarra i veu, yeah. I de petita al final no és que m'hagi inspirat, és que és la referència, no? Quan tu busques referents dins teu o senzillament no els busques et surten, són les coses que han entrat dins teu quan tu no sí. sabies ni pensar ni reflexionar sobre el que estaves escoltant. La música entrava i tu no pensaves, ai, això fa giros, no,
yeah.
Se t'incrusta el cervell i creixes amb això, no?
I després com que ho vas volcant involuntàriament en les composicions, no?
Sí. Sí, a mi em costa cantar pla, a mi em costa aguantar una nota sense fer que floritura, a vegades em costa, i és un exercici també, no? En anglès, per exemple, no em feia gaires, perquè...
Era més reposat o més contingut amb Cálido Home?
Era un altre tipus, diguéssim que era jo qui cantava, però no m'estava exposant a mi mateixa, llavors era un altre tipus d'Anna. Una Anna que potser se n'havia anat d'Erasmus molts anys, i una Anna que potser podia viure en qualsevol lloc del món. Aquesta Anna, d'aquest projecte, doncs segurament només pot viure aquí.
Clar, Anna, estem amb l'Anna Andreu avui, que anem de gira amb l'Uri Francisco. Ve acompanyada de la seva guitarra avui, que ens tocarà al final, perquè segurament estareu pensant, però vull escoltar-la ella en directe. Doncs l'Anna Andreu, al final de gira d'avui, ens tocarà una pista del seu nou àlbum. Anna, si no és així, de
això
la
mateix,
mida.
Sí.
Però escolta, ens ha cridat molt l'atenció també aquesta, la idea de tocar duet, no? Perquè també dèiem, estàs acompanyada de la guitarra però també d'una altra persona, no? Que està sempre amb tu.
Sí, m'acompanya la Marina Rufat, que m'acompanya en el projecte i és la meva parella també. Ella, com bé dèieu, és de formació clàssica, ella és música de carrera. Jo no tinc estudis de música, cursats, diguéssim, acadèmics, i ella sí que els té. Llavors això, quan jo faig les cançons en un principi i quan arriba, quan ja les tinc més o menys apamades, és quan li ensenyo amb ella i entra ella a posar la bateria i decidim una mica l'estètica de la cançó, no? Una cançó que jo tinc escrita la podem portar cap al country, la podem portar cap a, no? Cap a l'òpera, no sé. I decidim una miqueta quin vestit li va bé en aquesta cançó. I després en directe doncs anem juntes, és una meravella perquè fem molts quilòmetres, molta carretera, molts concerts i compartim moments molt especials.
Escolta, vestim-la bé a la Marina Rufat perquè tu deies, no? Perquè ha estudiat a l'SMUC, a Àustria, a Itàlia, no? També ha tocat amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, entre d'altres coses, no?
Sí.
És violista professional, però com arriba a tocar la bateria?
Arriba a tocar la bateria perquè ella de joveneta havia... ella és de Castelló, de Vila-real concretament, i de petita, de joveneta, tenia un grup d'escà, que eren tot noies, adolescents, i cadascú tocava el que bonament podia. I ella tocava la bateria, i fa uns anys em va dir, escolta, és que, bueno, tenia una petita lesió al braç que li impedia tocar el violí.
Ostres.
I em va dir, em vindria de gust tocar la bateria. I per passar aquesta lesió, doncs, la bateria sí que la podia tocar. I dic, doncs, t'acompanyo en un lloc on hi hagi una, perquè no toquis sola, doncs, t'acompanyo. I doncs instintivament doncs, vaig començar a tocar les cançons que estava fent i com que ella...
I així va sorgir...
Clar, vivíem juntes, llavors ella d'alguna manera ja les havia anat sentint per casa i de cop doncs, va començar a tocar-hi sobre i vam veure que caminaven, que d'alguna manera a vegades els hi treia aquesta gravetat que podien tenir les cançons, no? I ella és un excel·lent músic, així que de seguida... Sempre posa la música per davant, no? O sigui, toca la bateria, però no t'omplirà de solos i de plats, no? Li fa un vestit a mida a cada peça, sense que l'ego estigui allà en cap moment.
La feina del músic, en principi, seria acompanyar i estar al servei de...
Així ho feia, sí.
Doncs escolta, posem més música ara, amb una altra tria que has fet. Ara ens centrem en la teva adolescència, a veure si ens dona temps a fer tot el recorregut, Anna. A veure si ens dona temps. De moment ens quedem amb la teva adolescència i aquesta cançó, això és King George de Dover. Get down, just slip it up.
Don't you, don't get it wrong. I'll have someone
Estem de gira avui amb Anna Andreu i amb l'Uri Francisco aquí al matí a Ràdio Estel.
Estem de gira ara mateix.
Sí, perquè jo ara m'he recordat, saps, del meu poble, escoltant els Dover, amb, ara ho dèiem, pot ser, segur.
Sí, és que aquesta...
Ostres.
Bueno, clar, he portat aquesta cançó, però...
Adolescència total, clar.
Però, clar, jo venia escoltant-los ja des de Late at Night, després Devil Came to Me, i després sí. Va venir aquest... No sé si va venir aquest, o... Sí, crec que va venir aquest, que això em sembla que és del 2000, i això, que dèiem, jo devia tenir 14 anys, una cosa així.
I
és una cançó que...
No, no, per favor.
Que m'agrada, perquè té una melodia molt bonica, però els canvis de ritme que fa... que després podem dir, ostres, Dover a vegades abusa una miqueta d'això, però és veritat que la mètrica de la lletra mana molt sobre la música i fa que sempre sigui molt distreta i molt, com una cançó molt nutrida de moltes coses, encara que sigui, els elements siguin sempre guitarra, baix, no? un format típic, però sempre és molt reconeixible. La veu d'ella i les cançons les reconeixes a l'instant.
A l'instant, totalment.
I això és una cosa que és molt difícil per un grup i molt valuosa. Quan tu escoltes algú i dius, això és... Només pot ser això.
Sí.
A mi, t'ho deia abans, que em va patar el cap quan vaig demanar les cançons i vaig trobar amb aquesta de Dover, perquè està com allunyat... Bueno, d'alguna manera està allunyat del que fas, però també té aquesta intro una mica amb la guitarra acústica i tal. Però hi ha lloc per la distorsió en el teu imaginari i aquests ritmes accelerats, també?
Sí, bueno, de fet, en el disc hi ha tot el disc està gravat amb la guitarra amb distorsió.
Però no a aquest nivell.
No, perquè no hi ha un baix darrere, però sí que és veritat que hi ha una distorsió que, com que totes les cançons estan gravades així, es deixa de percebre en algun moment. Mm-hmm. Però tu escoltes el mur, per exemple, que és l'última de les cançons, i la distorsió està molt pujada, i una cançó bastant estripada. Jo crec que és un... No em posarem un merder, no m'ho demaneu, però és un grup que... Jo vaig passar molt temps imitant com cantava ella a casa, sí. Igual, no? Que em surt una cosa, que hi ha una cosa que comparteixo amb la seva manera de cantar, no sé ben bé quina és,
sí.
Però sempre me l'he sentit molt a prop i sento que mai, realment això sí que és una influència de veritat, real.
Escolta'm, clar, vau passar de tocar confinades a casa vostra amb la Marina Rufat a tocar al Fòrum davant de centenars de persones al Primavera Sound. Com va ser aquest salt, no?
Home, va ser molt bonic, va ser molt arriscat i va ser una sort, va ser una fortuna, no? Bonic, doncs, perquè de cop pots ensenyar la teva feina a molta gent de cop i té una repercussió i es nota. Arriscat, perquè com deies, no havíem sortit de casa, llavors passàvem de tocar en una habitació a un escenari de 100 metres quadrats o 200 metres quadrats, que no entenc jo allò com era de gros, i sense tenir un control molt clar encara sobre el nostre so, no? I una sort, doncs, perquè és estrany que passi això i passa poques vegades, no?, que tu puguis fer un primer concert en un escenari on tens tanta exposició, on pot tenir repercussió, on saps que hi haurà gent mirant, que amb sort, i si surten bé les coses, doncs podràs seguir amb el projecte endavant.
Va tenir molt bona acollida.
Molt bona acollida. Però, bueno, podria... Vull dir, sí, jo sempre li dic que la nostra manager, el Luis Sansom...
No?
I sempre li dic, ostres, realment et vas arriscar i t'ho agraeixo molt, perquè jo no ho hagués fet mai, però, ostres, podria haver estat un desastre. Ell em diu, no, jo sabia que ho faríeu bé, però els nervis d'aquell moment, de cop ja, et poden, no?
Jugar una mala passada.
És una situació amb la que no t'has trobat, no? Però no, ho vam controlar. Almenys va donar la sensació que ho estàvem controlant, que ja és molt...
Ara que parlaves del mur i d'aquesta distorsió, m'agradaria parlar una mica també de la producció, perquè si no m'equivoco, els dos discs els ha produït en Jordi Matas, del Petit de Calaril. Com ha influït ell en el resultat final i quina és la importància d'un productor?
Sí, el Jordi Matas toca els teclats amb l'Aril, toca la guitarra amb en Palau, ara està rodant amb la Núria Graham per a Europa. Ha influït molt, perquè primer de tot, sobretot en el primer disc, crec jo, ens va ajudar molt a definir què és el que on ens havíem d'enfocar, perquè la Marina i jo teníem bastant clar, bueno, teníem molt clar que érem dues persones, que allà no hi havia una tercera figura, que segurament era la més òbvia que faltava, que era el baixista. I aquest grup s'havia de sustentar sense baix. Llavors, pensar... Ell de seguida va confiar. En cap moment ens va dir, no, però poseu un baixista, poseu alguna persona, no, algú que toqui el baix. però li vam dir que no, i igualment va comprar el projecte, va dir, vale, doncs si no voleu baixista anem a mirar com ho fem, no? De cara al segon disc, les coses, la Marina i jo ja havíem rodat més, teníem un so més propi, i unes sabíem, podíem decidir, no?, amb més contundència algunes coses, però sí que el Jordi és una persona que s'apropa a les cançons d'una manera molt intel·ligent i molt respectuosa, perquè respecta molt sempre l'essència de la cançó, però sí que tenim molt bona relació i molta confiança, no li fa res suggerir coses, i a vegades de cop, doncs, igual porto un any fent la cançó i de cop veu una mirada fresca i nova i
ajuda.
I ajuda molt, sí, la importància per mi és una relació molt de confiança, no?, de saber que aquesta persona vol el millor per les teves cançons, perquè igualment entén que les teves cançons tenen una essència que no es pot tocar. Què és accessori en la teva cançó i què pot optimitzar-la, i què és el que no és negociable, no perquè jo no ho vulgui, sinó perquè forma part mateixa del projecte, no?, de la identitat.
Doncs et sembla si escoltem el resultat final d'aquest nou disc de l'en Andreu, La Mida, i mentrestant et prepares per escoltar un directe?
Sí.
Vinga.
Guanyarà la mandra i la mala sort. Sabràs la causa i perdràs el nord. Un pas sense direcció, trajectòria buida, en faria una cançó, seria
el que és exageradament guapo. Uri, ja està, clar, posat en...
Perdó.
Amb aquesta careta de músic, no, careta, sinó ja natural com a músic. Estàvem parlant també de Ferran Palau, que és meravellós, també. I, de fet, aquesta és la cançó, i estàs preparada,
sí,
Anna, que ens tocaràs en directe, que és un son que forma part d'aquest segon disc teu.
Exacte.
La Mida, amb la col·laboració d'en Ferran Palau. Avui no tenim el Ferran,
no,
però
no
tenim a l'en Andreu i la seva guitarra. T'escoltem quan tu vulguis.
Molt bé.
Que es destapi el desastre.
Uau, Anna Andreu, moltíssimes gràcies.
És un escàndol, aplaudiment.
Això. Aquí, gràcies a vosaltres.
Mira, o sigui, has captat l'atenció de tota la ràdio, eh? Estem envoltats ara de públic. Quina passada, el nou àlbum d'Anna Andreu al costat de la Marina Arrufat, que, per cert, quan us podem escoltar doncs, peces com aquestes en directe, properament, algun concert, Anna, que ens puguis avançar.
Sí, el dia 2 toquem a l'Ateneu com a Cross de Salt, al costat de Girona. Després tinc un concert que hi aniré jo sola a Vilalba dels Arcs i després, no sé si es pot dir ja, però aquí,
digue-ho.
Aquí a Barcelona, a la plaça Catalunya, sí, per Nadal, a 24 i 30.
Ep.
Que xulo.
I sí, més endavant també estarem algun concert més per aquí a Barcelona i ja els aniré anunciant per la xarxa, sempre ho vaig penjant.
Doncs Anna Andreu, però moltíssimes sí. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
Ha estat una estona ben maca. Cuida't molt i ja sabeu, a mi jo em quedo amb aquest de la catedral el 24 i el 30, eh?
A plaça Catalunya estarem.
Plaça Catalunya, perdona.
Catedral,
plaça
Catalunya. Serien paraules.
No, escolta,
però d'aquí 4 dies.
Ja m'he vist allà, saps?
La reverberació allà.
D'aquí 4 dies.
Cap a baix, no? Amb aquella plaça tan maca. Moltíssimes gràcies, com deia, Anna. Cuida't moltíssim.
A vosaltres,
bona
bon
gira.
S'allargava el dia cor. Jo era tan petita.